Dilluns torna a la zona blava al centre del poble. El consistori ha presentat avui la nova aplicació per pagar l'aparcament. El servei entrarà en funcionament al 100% el 15 de juny. Fem Sororitat reclama més protecció per les dones que pateixen violència masclista. Una cinquantena de persones s'han concentrat aquest dimecres per fer un minut de silenci i condemnar el feminicidi de Figueres. L'entitat Fem Sororitat ha convocat la trobada on s'ha reclamat més protecció per les dones que pateixen violència masclista i s'ha assenyalat un sistema en fallida. Vallmanetes acull una sessió de massatge infantil amb nadons. Aquesta setmana s'ha realitzat la primera de les dues sessions que s'han programat a la Llar d'Infants Vallmanetes. Es tracta d'una activitat dirigida tant als nadons com als pares i que està pensada per afavorir el vincle afectiu, el benestar i els moments de connexió entre infants i famílies. En esports, cap de setmana marcat per les arts marcials, les bicicletes i els escacs. El Campionat de Catalunya de Jiu-Jitsu reunirà a l'escala fins a 220 esportistes del país. La competició serà aquest diumenge durant tot el dia al pavelló. Paral·lelament també hi ha programada la marxa popular del Club Esportiu L'Escala i el torneig d'infantil d'escacs. I el temps, sol i alguns núvols prims, amb vent fluix i temperatura més alta. Fins aquí el butlletí d'aquest dijous 21 de maig. Més notícies a les reemissions de l'informatiu. Res més per part nostra, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Ràdio L'Escala. Sempre al teu costat amb la millor música.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on participarem, ho direm bé, en unes jornades de gastronomia. Després passejarem pel Museu d'Empúries i acabarem el programa d'avui coneixent què és el projecte Muffin. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. Fem parada al Delta de l'Ebre, en concret a Deltebre, per parlar sobre Mescla, la mostra de gastronomia, paisatge i turisme de les Terres de l'Ebre. I per això l'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat. En parla, Cel.
Sí, Marina, el Parc Fluvial del Delta acollirà del 22 al 24 de maig una nova edició de Mescla, la mostra de gastronomia, paisatge i turisme de les Terres de l'Ebre, que enguany arriba al màxim històric amb 56 estants. Anem a comentar-ho amb Lola Casanova, regidora d'Enfocament Turístic, Sostenibilitat i Platges de Deltebre. Lola, benvinguda a Arran de Mar.
Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
Lola Deltebre, suposo que ja ho té tot a punt per esta nova edició de Mescla de, que comença este divendres del 22 al 24 de maig. En quines sensacions arribeu enguany?
Bueno, pues arribem, bueno, en més ganes que mai, en molt bones prediccions també del temps, i la veritat és que tot el tema de la carpa i del muntatge està molt ben, bueno, està acabant-se a tot i, uh-huh. i en molt bon ritme, i pràcticament estan acabats també tots els estants ja perquè la gent comence a preparar i a decorar el seu estant.
Molt bé, és que ja es pot dir que, més clar, és una cita no imprescindible per al calendari del Tebre, però no només del Tebre, sinó del territori, perquè a part, Lola, les xifres parlen per si soles, no? S'ha passat de 10.000 degustacions el 2021 a més de 108.000 al 2025.
Sí, realment va ser una xifra rècord l'any passat, que esperem que com a mínim s'iguale o pugui millorar aquest any.
Mm-hmm. I a què atribuïu este creixement tan destacat?
Pues, jo crec que ha estat una sèrie de factors, com ha sigut en un inici el conèixer la seva nova ubicació, també que ofereix molt més que gastronomia, encara que també hi és un dels pilars fonamentals, també l'aposta pel vi, però també el paisatge i el turisme, i que és molt més que una fira on s'han tingut també en compte moltes sensibilitats en tot el tema, per exemple, de la inclusió, que hem posat bastant èmfasi de que és una fira per a tothom, que tothom se l'ha de sentir seua, i que és una festa també per als restauradors de tota la zona.
Mm-hmm. De fet, l'eslògan d'esta edició és M de més.
M de més, de mostra, de música, de maridatge, M de mescla.
Claro, claro, claro. I de fet, clar, hi ha moltíssimes, ara acabem de repassar la programació que hi ha durant estos 3 dies, clar, un total de 22 show cookings i noms molt potents, no, incloent gent en premis, en reconeixements, amb estrella Michelin.
Sí, hi ha 4 estrelles Michelin, a banda d'altres noms molt, molt mediàtics, com ho poden ser, per exemple, Arnau París o Gessamí Caramés, l'inaugurador nostre, no?, que és Jeroni Castell, a banda de estrelles Michelin del territori com Iñaki Aldrey, Raúl Resino o Rafael Muria.
Uh-huh. I a part d'estos show cookings que són molt potents, un altre, diria jo, de la cirereta del pastís de mescla són los mescla a bord, no? Perquè han tornat a exaurir sessions abans de començar.
La veritat és que Mescla Bord és un tret també diferencial de la nostra fira gastronòmica en referència d'altres fires, que la fusió que tenim de la fira gastronòmica i portar-la també al nostre paisatge a través de lo que és lo riu, este fil conductor que també ens uneix a la Terra Alta. I a més, el Mescla Bord uneix els 5 sentits d'una manera molt especial, perquè podem gaudir de bona música, d'una tapeta, d'una cervesa o d'un vi o d'un gin tònic a través d'estar de festa o simplement en la tranquil·litat en funció del barco. Que tenim barcos per a totes les necessitats, perquè tenim barcos per a diferents propostes, tant gastronòmiques com que et poden cridar més l'atenció el barco per música, per la seva gastronomia, pel seu conjunt, i tot això pues, a bord del riu. I també podem veure lo que és el municipi, el que és el poble, des d'una perspectiva diferent a la que normalment se veu, perquè va riu amunt, i jo crec que tot conflueix en una experiència excel·lent.
Uh-huh. I clar, muntar tot això, perquè hi ha diversos horaris, durant el mateix dia hi ha diversos mescla a bord, que igual són bastant seguidets, i muntar tot això dins del barco, perquè si ara és un DJ, si ara són los fills del funk, i després lo menjar, vull dir, lo vi de Terra Alta, és un conglomerat de coses que també costa, no?, el muntatge.
Sí, costa el muntatge i costa també la planificació, perquè són moltes tecles i cada barco són moltes tecles, perquè també venen sonoritzats a banda del que és el propi barco, el menjar, la música, el beure, i al final inclús el dissabte pues, hi ha dos barcos per la tarda, per la gran demanda que té el dissabte, i amb això pues, hem aconseguit que Sí que molt aviat hi havia 10 barcos que ja estaven complets, però que encara ara pues, encara hi haguem places disponibles, que també era un nostre repte de que la gent no tingués la sensació de és que no ho he pogut ni intentar. Pues bueno, potser no tindràs un barco, però ne podràs tindre un altre, i realment tots són d'una qualitat molt bona.
Uh-huh. I Lola, lo tipus de visitant que s'espera és, bueno, sobretot, evidentment, gent d'aquí del Tebre, però també gent del territori dels voltants.
Sí, hi ha hagut molta expectació. Jo crec que en tot el que és el territori, l'any passat ja hi havia molta gent que no era del municipi. A més, ja inclús la demanda dels estants, tenim estants expositors tant de la Ràpita com de l'Ametlla, com de Tortosa. Llavors això Camarles, vull dir, mos obri molt a ser una fira de referència, jo crec que en tot el territori.
No, si la gent de fora ja vol vindre en aquesta fira, vull dir, en aquesta mescla, en aquesta mostra, ja diu molt.
Sí, a banda també els visitants, o sigui, hi havia visitants de pertot, inclús estrangers, pues, que potser estan per la zona, però vull dir que hi havia molta gent que venia a buscar els tíquets, perquè a més la gent del poble, que sàpiguen que poden adquirir els tíquets i no fer cues allí al centre esportiu previ els dies de mescla, també es poden comprar online, i llavors allí només serà ves canviar ja totes les entrades que o tots els tíquets que han adquirit prèviament, i llavors pues, el que ves a la zona de tíquets és moltíssima gent de fora, moltíssima gent d'arreu del territori català i valencià.
Uh-huh. I clar, això suposo que per a l'economia, per al teixit econòmic d'aquí del poble, bueno, és un impacte bastant gros.
Sí, perquè hi ha gent que està allí tot el dia, però la majoria de gent va estant, proven unes tapes, pues escolten un show cooking i després pues, se queden pel municipi, i això dinamitza tot el municipi, perquè hi ha gent que ve a passar el cap de setmana, hi ha gent que ja tria del Tebre perquè ja s'allotja aquí, d'aquí a millor va a veure els altres municipis del voltant, i a més, este cap de setmana, una vegada més, coincideix en la segona Pasqua, llavors el dilluns següent és festa en molts municipis, i això et farà també que realment pues, vingui molta gent que aprofita una escapadita i es passa per mescla.
Uh-huh. I com dies abans, Lola, que evidentment més enllà de la gastronomia hi ha música, activitats i infantils, familiars per a totes les edats, i també els espais inclusius, no? Perquè amb això se busca pues, bueno, un públic més ampli i també familiar. Teniu, per exemple, el servei de guarderia, també mesures perquè la mescla sigui una experiència accessible i inclusiva per a tothom.
Sí, hi ha un bucle auditiu a la banda de l'escenari per persones que porten aparells d'auditius que els es facilita molt l'escolta. Llavors també tenim auriculars per a aquelles persones que tenen una sensibilitat especial al soroll. I hi ha també un espai nou inclusiu que hem preparat aquest any, un petit espai tranquil pues per persones també que necessiten aquells moments de més relax, sense soroll, i també un sillonet on poden anar les persones que donen les dones que donen de pit o,
mm-hmm.
o
la
que
lactància.
Són per a la lactància. I bueno, ells siguen més de més fàcil enteniment de on està cada espai, i bueno, sempre anem afegint mesures per facilitar i que sigui una fira per a tothom.
Uh-huh. I a part de tot això també hi ha concursos.
Sí, a banda dels concursos que nosaltres preparem de la millor tapa i el millor stand, també el que he estat veient és que que per xarxes molts dels mateixos estants estan preparant també els seus propis concursos, i també me fa molta il·lusió, no?, de veure que tothom van en ganes de promocionar-se i que les persones també podran tindre aquell puntet d'aconseguir alguna cosa, i que sempre a tothom li fa molt de goig guanyar alguna cosa.
I tant que sí. I també hi haurà el concurs infantil de dibuix ràpid, i també se podrà veure l'exposició del 26è concurs de fotografia de les Terres de l'Ebre.
Exacte. Nosaltres en el que són els actes de l'aniversari del Tebre, vam passar el cap de setmana passat la presentació dels guanyadors del concurs de fotografia, i la veritat és que van ser unes fotografies espectaculars que realment la gent del poble ha de poder veure, i és una molt bona data i molt bon lloc per anar-les a veure al Centre Fluvial durant els dies que dura la mostra de mescla.
I Lola, des de la teva regidoria, clar, com se treballa perquè tot això, tot aquest conglomerat tan gros, d'aquestes dimensions, clar, al final, pues, sigo sostenible en la mesura del possible, respecto a la mesura del possible lo medi ambient.
Jo el que tinc molt, molt clar, bueno, a banda de que hi ha diferents documents al llarg que bueno, pues, també per defecte professional pues, he anat recopilant de com fer un esdeveniment més sostenible, perquè a més tothom sabem que els esdeveniments és allí on hi ha més impacte en el tema dels residus, pues, és un tema que encara li queda molt per treballar, però nosaltres posem totes les mesures que podem, i tots aquells tips que ens arriben per poder fer un esdeveniment més sostenible, intentem posar-lo en pràctica a la fira. I, per exemple, quan fem la convocatòria dels estants i els diem que el seu material ha de ser biodegradable, tenim una empresa que ens porta uns bidons d'oli per als olis, per a reutilitzar els olis que s'utilitzen allí per a la cuina. Tenim els diferents espais de reciclatge per als propis expositors i també per a les persones que ens visiten, i bueno, és un tema que bueno, que intentem cuidar molt, i que tot i així sabem que quan hi ha esdeveniments que passen de 10 persones, ja la gent el tema del reciclatge ja lo porta més regular. Llavors és un tema que ens importa i l'ocupem, però que realment encara hem de posar molt més èmfasi de com millorar-lo, i estem treballant en això.
Molt bé, i amb tot el que acabem de dir, segur que hi haurà un ambientàs este cap de setmana al Parc Fluvial del Delta, i que per qui mos estigui escoltant, que si encara s'ho estan pensant, que no penso tant que vaigon.
Sí, que vagin, i que tinguin en compte que tenen diferents moments per gaudir de mescla, perquè mescla comença el divendres de matí i acaba el diumenge a la nit. Per tant, pues jo animo a la gent a que pugui anar en diferents moments, a que pugui anar a esmorzar, que pugui anar a dinar, a berenar, i que hi ha, bueno, que hi ha per a tots els horaris, i que les tapetes se poden degustar a qualsevol moment, perquè són tapes de tastos, i que la gent que vulgui estar allí, pues, a dinar i a sopar, perfecte, però que poden gaudir de mescla durant tot el dia, que a més el temps és excel·lent, i que a la voreta del riu hi ha un correntet d'aire que en lo solet s'està fantàstic.
I tant que sí. Perfecte, Lola. Ho deixem aquí i fins ara.
Fins ara.
Del Delta de l'Ebre pugem cap a la Costa Brava. Avui en Sergi Corral ho ha agafat tot i s'ha traslladat fins al Museu d'Empúries, on hi passejarà una bona estona, Sergi.
Així és, Marina. Estic aquí en un lloc únic, el jaciment arqueològic d'Empúries, i concretament el museu, per visitar l'exposició Empúries, Port de Cultures. I ho faré molt ben acompanyat de la coordinadora del Museu Arqueològic, la Marta Santos, i la conservadora Elisa Hernández. Primer de tot, benvingudes les dues aquí a la Ronda Mar.
Bona tarda, molt bona tarda.
Aviam, gràcies també per atendre'm en aquest lloc tan especial. Avui veiem que està molt concorregut això, ara una mainada, gent visitant el museu. Em comentàveu que molts francesos aquests dies se n'estan veient, o és normal veure'ls per aquí a l'Escala, per tant, i també interessats en la cultura, i en aquest cas en l'arqueologia. Venim a aquesta exposició, primer de tot, dir-vos una notícia, que és una exposició que ha estat premiada recentment heu recollit el premi Auriga, oi, Marta?
Premi Musa, otorgat per la revista Auriga, sí. És un premi que, diguem, premia exposicions que tracten sobre l'antiguitat, sobre el llegat clàssic. I en aquest cas sí, vam tenir el Premi Musa l'any passat, l'any 2025, però s'ha entregat tot just fa uns dies.
Elisa, abans de veure l'exposició, ara ens heu rebut aquí a la terrassa, al terrat del museu, hem de posar una mica en situació. Empúries Port de Cultures és una mostra permanent estrenada l'any o reestrenada l'any 2024. Mequinesa, que és la paraula port. Quin perquè té i com està plantejada aquesta exposició?
Com bé sabeu, Empúries i el que és aquest enclavament va ser molt, molt important a l'antiguitat, tant per grecs com per romans, perquè va ser la porta d'entrada primer de la civilització grega i posteriorment va ser el punt d'entrada dels romans. Però a més perquè es converteix en un enclavament comercial i es converteix en un punt d'intercanvi i d'entrada, però no només d'entrada de mercaderia, sinó d'entrada de tot el que serien els trets culturals, la religió, etcètera, etcètera. Empúries no s'entén sense els seus ports i Empúries evoluciona a través d'aquest mar i d'aquests intercanvis.
Hem dit que la veu estrenar l'any 2024, quan li veu donar com una mica de xarbotada tot plegat, no? Una mica de a volta. Amb quina intenció, Marta, què volíeu que sigués aquesta exposició i què ha estat finalment?
Bé, Empúries sempre ha comptat amb un espai d'exposició permanent de les peces més importants del Museu d'Arqueologia de Catalunya que es guarden aquí a Empúries, però era necessari fer una actualització d'aquesta exposició permanent, d'aquest museu, no només des del punt de vista museogràfic a nivell d'instal·lació, sinó també de renovació del discurs, del que s'explica a través d'aquestes peces. En aquest sentit, i amb aquest títol d'Empúries Port de Cultures, doncs he volgut ressaltar aquestes idees claus, el fet d'Empúries com a enclavament portuari, que abans ha comentat, però també com un lloc de contacte de cultures. Com a través d'aquest comerç, a través d'aquest port, Empúries es converteix en un lloc on conviuen diferents cultures i és un dels trets singulars de la ciutat. A més, en el discurs del museu, d'aquesta reforma del museu, s'ha també diguem, partit de totes les avanços, dels avanços de les investigacions recents. Per tant, ha sigut una renovació museogràfica, no tan arquitectònica, perquè l'espai no ha augmentat, diguem, no ha canviat excessivament respecte a lo que era abans, però sí en quant a instal·lacions museogràfiques i també de recursos. S'han incorporat sobretot recursos audiovisuals i escenografies, per exemple, que expliquen determinades idees clau per entendre la singularitat del que és Empúries, a través del comerç, la vida quotidiana, les creences, en els diferents moments, sobretot els tres moments, diguem, importants d'Empúries, els quatre, diria jo, diguem, l'Empúries anterior a l'arribada dels grecs, aquests precedents, l'Empúries grega, l'Empúries romana, i acabem el discurs amb l'Empúries tardoromana. Amb un espai en l'inici del recorregut especial dedicat al que és sens dubte la peça més emblemàtica del jaciment, que és l'escultura d'Asclepios, que rep una mica el visitant que en el seu accés al museu.
Ara anem a fer una mica una cosa una mica, no sé, ens ho havien comentat una mica contracultural, una mica punky, de parlar d'una cosa visual a través d'una ràdio, a través d'un espai radiofònic com aquest. La Marta ja ens ha donat la benvinguda a l'exposició i ens feia entrar, ens hem dit que ens hem trobat Asclepi, no? Una escultura, bé, a part de la història de l'escultura, també amb molta intrahistòria des de que els arqueòlegs la van descobrir, pels llocs on ha passat, i finalment va romandre o està aquí en el museu.
Exacte. El recorregut de l'escultura és ben conegut, però a més és molt, molt interessant perquè des de la seva descoberta va ser una peça emblemàtica i que ha sigut el símbol d'Empúries des de ben bé al principi. Però també és cert que des del principi va ser traslladada a Barcelona i la vam recuperar o la va tornar un altre cop a l'Escala el 2008. En aquell moment es va fer una petita reforma de l'espai museogràfic i es va fer una sala dedicada a aquesta escultura i una mica explicant aquesta troballa tan singular. Ara hem canviat, s'ha canviat el recorregut, ara l'entrada es situen a l'altra banda, per l'entrada que abans era la botiga, i hem hagut de reajustar aquesta sala, hem hagut de recol·locar l'escultura, però expliquem tota aquesta troballa com aquesta troballa singular, perquè al final l'Escolapi, aquesta divinitat, és el nostre emblema, el nostre símbol, i necessitem que ens faci aquesta benvinguda, no?
Marta, abans explicàvem que comença fins i tot abans, no? Explica'ns una miqueta, o entra una mica en detall, d'aquestes quatre etapes que comentaves, perquè les primeres peces d'aquí al museu, les primeres mostres que podem veure, que ens hem d'anar 27 segles enrere...
Sí, sí, però ens anem mil·lennis, perquè, diguem, aquest primer àmbit de la part més expositiva, una vegada s'ha travessat l'àmbit de l'estàtua d'Esclepi i l'audiovisual posterior, que ens parla una mica de l'evolució del territori a través de lo que sabem per les recerques recents, ja entrem en la part més pròpiament expositiva, en la sala principal del museu, i el primer àmbit és aquest dels precedents. I en aquest àmbit precisament hem incorporat molta peça que ve, que procedeix de les excavacions dels darrers anys, dels darrers decennis, en l'entorn d'Empúries, que ens parlen, doncs, de l'origen d'aquest poblament que sabem que avui que té unes arrels molt antigues que remunten al Neolític. Per tant, estem parlant de mil·lennis, de pràcticament el quart o cinquè mil·lenni abans de Crist, amb els materials que procedeixen de les excavacions a Vilanera, on s'està excavant actualment un túmul neolític. També d'aquest sector de Vilanera i d'altres zones de l'entorn d'Empúries, com pot ser el Tro de les Corts o el nucli de Sant Martí d'Empúries, procedeixen materials que estan en aquest primer àmbit i que ens parlen ja d'etapes més recents del poblament, en el pas del segon al primer mil·lenni, culturalment en el trànsit de la del bronze a la del ferro, i que són, diguem, el substracte de la població local que serà la que després entrarà en contacte amb els grecs quan arriben aquí. Per tant, tenim aquest primer àmbit de l'exposició, que es completa també amb un muntatge multimèdia, que són aquests sis muntatges multimèdia que hi ha en l'exposició, que combinen un muntatge museogràfic amb peces originals, juntament amb projecció i juntament amb efectes de llum, doncs el primer d'aquests muntatges precisament reprodueix diverses de les tombes d'aquesta necròpolis d'incineració de Vilanera, que correspon a l'edat del bronze i a l'edat del ferro. Aquest és el primer àmbit de l'exposició.
Anem a saltar al segon àmbit. No sé si és a partir de que hi ha el desembarcament, no?, o a partir de que arriben els primers fenicis. Vaig ben encaminat fins que s'estableixen. I abans ho parlàvem, Empúries es converteix en una ciutat eminentment comercial, no? Això provoca que o us ha fet que també tingueu moltíssim material. Tu, com a conservadora, explica'ns una miqueta quin tipus de peces podem veure, què podem veure en aquest museu, tant d'època grega com posteriorment d'època romana.
Doncs, com bé dius, aquestes peces o aquests objectes que trobarem en el museu ens parlen de totes aquestes relacions que s'estableixen entre la població preexistent i tota aquesta gent que arriba. I és a partir de l'arribada dels grecs que veiem a través de tots aquests objectes una sèrie de materials procedents de la Mediterrània, no? I que ens arriben des de la zona d'Àtica, des de la zona de Grècia, però després també molt més comuns els que te venen de la zona de Marsella i tota aquesta zona del Golf de Lleó. Llavors, tots aquests materials ens estan parlant de quins són els seus costums, ens estan parlant també de quines són les seves creences i ens estan parlant també de amb qui estan intercanviant, amb qui estan negociant, amb qui tenen aquestes relacions comercials. Per tant, ens estan parlant de la vida, i això, aquesta és la nostra feina. La nostra feina és llegir tots aquests materials, interpretar-los i donar-los un significat. Llavors, podem trobar des de peces àtiques que procedeixen la majoria, majoritàriament, de les necròpolis, que és on estan millor, però que també ens estan parlant d'aquests costums, de com es relacionaven amb el vi, amb el que consumien, etc etc. Després trobem moltes peces en bronze, recuperades també en les pròpies excavacions. Tenim objectes recuperats de les excavacions del port, objectes rituals, objectes votius, i després tota aquesta és la part grega, que potser és la més característica o la que destaca més, però evidentment de l'espai romà, que en dimensions és molt més gran que la ciutat grega, tenim moltíssim material de la vida quotidiana, de com vivien aquestes persones, perquè al final la gent el que vol saber és com vivien els grecs i els romans que estaven habitant aquí. I aquests espais multimèdia del que us ha comentat la Marta ens ajuden a completar aquesta visió del dia a dia d'aquestes persones, perquè és una vida molt complexa. Ens hem d'imaginar que no es dedicaven tot el dia a anar al temple i als rituals, sinó que havien de cuinar, havien de treballar, havien de fer tota una sèrie d'això, d'intercanvis. Les monedes ens parlen d'això, els elements de cuina ens parlen de com cuinaven, del que feien, no? Els objectes ens parlen i ens aporten tota aquesta informació, no? També t'he de dir que hem posat 600 objectes, que així a simple vista sembla que són molts, però que només és una petita part del que es conserva en el Museu d'Empúries. És a dir, tenim molts altres que a poc anirem mostrant, però que no els podem mostrar tots de cop, ni tenim l'espai per ensenyar-los.
Clar, perquè és una exposició viva, no?
Sí, és una exposició en la qual la peça pren el protagonisme, perquè és una mica el complement de la que és la visita a Empúries, un complement imprescindible, no? El visitant, diguem, l'objectiu principal és sobretot la visita al jaciment. En la visita al jaciment podem conèixer com era la ciutat, com eren els seus espais, els espais públics, els espais domèstics, i el museu és el complement que explica com es vivien aquests espais. És una mica a través d'aquestes peces, a través d'aquests àmbits de l'exposició, on, com he dit, la peça pren realment el protagonisme. I és un museu amb molta peça ben seleccionada, són de les peces més bones que conservem a Empúries, perquè materials procedents d'Empúries no només estan aquí. Hi ha materials importants procedents d'Empúries que s'exposen en altres museus, en les seus del Museu d'Arqueologia de Catalunya a Barcelona, a Girona, però Empúries compta amb una col·lecció amb peces emblemàtiques, peces importants, com el propi Asclepi, algunes peces també de cronologia romana, com el sacrifici d'Ifigènia, o inscripcions, pintures, que per primera vegada s'han incorporat també al museu, que fins ara no teníem espai per fer-ho. Vull dir que hi ha molta novetat de peça trobada en excavacions recents, que no s'havia mostrat fins ara, per tant, a nivell d'objectes és interessant.
Que és el que deia una mica la Marta, que hem tingut la sort de poder mostrar moltes peces que són noves i que no s'havien ensenyat abans. Un panell de pintura mural, per exemple, d'una de les cases romanes, que no havíem tingut mai l'oportunitat ni l'espai per poder-ho mostrar. Elements d'arquitectura domèstica que també tenim i que podem ensenyar i que ens permeten explicar com eren de riques aquestes cases, perquè moltes vegades vas a veure les cases, veus els mosaics, però no te pots imaginar com eren a les parets o com eren els altres elements decoratius que ara actualment no es conserven en el jaciment. Per tant, realment aquí la peça ens parla i volem que sigui així. Volem que d'alguna manera la gent pugui veure com vivien les persones que estaven habitant en aquest enclavament.
La cara B, com a conservadores, abans has dit 600 peces, més les que moltíssimes més que hi ha, no? Com és aquesta cara B d'un museu? Perquè suposo que heu de vetllar per les condicions, heu de vetllar per on estan exposades, per si fa falta algun canvi o alguna modificació, no?
Sí, aquest és el nostre dia a dia. Hem d'anar a fer revisions, hem de tant en tant obrir vitrines, tancar vitrines, netejar, treure les peces, fotografiar-les, intentar que estiguin el millor possible. I és el que deia també la Marta, volem que sigui una exposició viva, i també està pensada d'una manera que en alguns moments volem poder introduir noves peces en aquestes vitrines i poder mostrar allò més nou perquè la gent ho conegui. Llavors aquest és el nostre objectiu, és que l'exposició en si tingui un sentit, no? Que l'exposició ens expliqui alguna cosa, però que dins d'aquest fil puguin sorgir diferents històries i puguis anar explicant diferents elements de la vida, no? que te permeten aquests objectes, doncs, fer una visita només amb aquells elements que es refereixen a la religió i poder fer un recorregut per tots aquells objectes vinculats a la religió, aquells objectes que estan vinculats a les dones, als nens, no? I fer tots aquests altres discursos paral·lels també són possibles dins d'aquest museu, no?
perquè hem parlat de l'inici, del nus, ara falta el desenllaç, si fem el símil literari, no? On acaba aquesta exposició? Quin és el punt final?
Bé, en quant a discurs històric, diguem, acaba en l'antiguitat tardana, que és una mica el moment d'abandonament dels nuclis urbans de la ciutat grega i la ciutat romana. Evidentment, la història no es para en aquest moment. Empúries evoluciona durant tota l'antiguitat tardana, l'edat mitjana, l'edat moderna, enllaçant amb l'escala actual. Però en quant a peces, en quant a fons museístic, sobretot en el cas nostre, és sobretot d'època anterior a l'arribada dels grecs, d'època grega, d'època romana i tardoromana. És diguem, el que forma l'essència de les nostres col·leccions. I tampoc tenim més espai per explicar més coses. Hi ha altres espais museístics de l'escala que acaben de completar una mica aquest recorregut històric. Però l'exposició també té un àmbit final. A banda d'aquests àmbits històrics que he comentat, de les tres grans etapes amb els diferents temes que es tracten en cada cas, té un àmbit final que ens parla del que és el llegat d'Empúries, el que representa Empúries des de l'inici de les excavacions, que és també una altra de les singularitats, no? Que Empúries és un jaciment en el que s'està treballant a nivell de recerca, a nivell de difusió, a nivell de conservació des de fa més d'un segle. És aquest fet, no? d'un jaciment diguem viu en aquest aspecte, també en l'aspecte també de difusió, de totes les activitats de difusió, les activitats de formació, per exemple el curs d'Empúries, tot aquest llegat d'Empúries és el que es destaca en l'últim àmbit, que és simplement un àmbit amb unes imatges i amb un petit documental que una mica destaca també aquest aspecte, no? L'Empúries contemporani, el que representa com a espai patrimonial i com el llegat que també és simbolitza.
Ara veiem molta mainada el paper educatiu d'aquest centre, no? També el paper d'investigació, perquè tu mateix ho has dit, en conservadora, i els arqueòlegs que estan treballant dia a dia. Per anar acabant, la mainada que ve, sobretot m'interessa, què és amb el que es queden més bocabadats d'aquesta visita?
És complicat perquè cadascú té els seus interessos, però jo crec que els audiovisuals és una cosa que els impacta molt, perquè s'han aconseguit fer unes reproduccions en 3D de tot el que és el paisatge, que realment t'il·lustren molt bé com era aquest territori, però evidentment l'Esculapi és una de les peces que més els impacta per les seves dimensions, per la seva corporeïtat, no? de com a peça. I després hi ha un espai que tenim unes joguines, per exemple, infantils, o un espai per a protegir els nens, no? Unes butlles petites. I el fet de que els nens puguin també visualitzar-se dins del museu també és un element important, no? Que en aquesta ciutat també hi havia nens, i de fet segurament hi havia una població infantil bastant elevada, no? I el que es puguin veure reflectits també era un element important per nosaltres, no? Que vegin aquesta presència.
Doncs bé, moltíssimes gràcies per aquesta explicació, per aquest tour que hem fet avui per la ràdio del Museu d'Empúries, amb aquesta exposició d'Empúries Port de Cultures, però també amb vistes a tot el jaciment, i no només això, totes les activitats que s'hi fan durant l'any i totes les visites i tot allò. Marta, Elisa, moltíssimes gràcies per aquesta visita.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Ara sí, recta final de la Randa Mar, i continuem parlant de temes relacionats amb el mar, però de la llengua de signes catalana, que l'utilitzen diàriament unes 25.000 persones a Catalunya. Una llengua viva i reconeguda oficialment, que qualsevol altra creix i evoluciona. És el cas de la iniciativa que us explica'm avui, Carla.
Bé, doncs sí, Marina. Avui al programa posem el focus en un projecte molt especial que uneix mar, inclusió i llengua. Ens visiten la Tània Puig i l'Eric Vargas de Simbiosi Audiovisual, una entitat garrafenca que acaba de participar en el projecte europeu MAFIN, finançat pel programa Erasmus Plus, i que ha treballat en 5 països europeus per investigar i crear nous signes relacionats amb espècies marines. Mediterrani. En el cas de Simbiosi Audiovisual, aquests signes s'han desenvolupat per a la llengua de signes catalana. A més, un projecte que s'ha treballat en col·laboració amb el Cercle de Sords de Vilanova i la Geltrú i el Centre d'Estudis del Mar de Sitges. O sigui que un projecte alhora molt arrelat aquí al territori. Així que només ens queda donar la benvinguda a la Tània i l'Eric i moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
Sí, moltes gràcies a vosaltres també per interessar-vos per aquest projecte, perquè sembla que sigui un projecte petit, però és un pas molt important per la comunitat sorda, perquè al final som una minoria i som invisibles per la societat, i poder, gràcies a aquest projecte i gràcies a vosaltres, doncs ens visibilitzem una mica més, així que ens sentim privilegiats de que ens hagueu convidat i que tingueu curiositat de com funciona tot això, i també doncs és un pas per la comunitat sorda també.
Mira, per començar, abans de parlar d'aquest projecte, m'agradaria que ens expliquéssiu què és Simbiosi Audiovisual i quina és la tasca que normalment feu i quins són els projectes que impulseu normalment, per contextualitzar-nos una miqueta.
Doncs Simbiosi és una empresa, bé, és molt recent, o sigui, encara li estem donant vivaró, per dir-ho d'alguna manera, però sí que és veritat que portem ja més de 8 anys treballant en projectes, nosaltres com a socis, i l'objectiu de Simbiosi és educar i fer més accessible, no? Sobretot arribant des dels nens fins als adults, no? Conscienciar, perquè per educar i conscienciar no hi ha edat, sobre l'accessibilitat. Llavors, tot això va néixer arrel d'una associació, però bueno, perquè tot anava una miqueta que si les subvencions, que si tal, doncs al final no era la forma més correcta, perquè al final al ser com una ONG ens donava una mica de limitacions, llavors vam buscar altres vies, ja que aquesta associació era més d'àmbit polític, no? Una miqueta de lluita, i per això vam crear aquesta empresa, Simbiosi. I aquest nom, bueno, si qui entengui el concepte ja ho té bastant clar, però al final significa que són dues espècies que acaben convivint juntes, que una no pot ser sense l'altra i creen benefici mutu, i per nosaltres això és com entenem el món i la societat, que si la societat, les persones oients, no? I les persones sordes en aquest cas, per exemple, quan conflueixen i estan juntes i hi ha una societat inclusiva real, doncs tothom beneficia per tots, no? Al final és veure les diferències o capacitats de cadascú que pugui aportar amb tota la diversitat que n'hi ha en el món, i crear aquesta simbiosi, perquè si deixem uns enrere o de costat, al final no es crea, no? aquesta simbiosi, i per nosaltres és unió de totes aquestes diversitats. I per nosaltres, doncs, a nivell més científic, no? A nivell de biologia, la paraula simbiosi doncs també té un fort significat, i per això doncs li van donar aquest nom a l'empresa, i al final és això, fer una societat més accessible per tothom, no per un grup específic, sinó és per tothom, i al final tothom es beneficia d'això, no? D'aquesta accessibilitat. No sé si la Tania vol afegir alguna cosa. Bueno, de projectes que hem fet a part de l'Erasmus, doncs hem fet projectes també amb el Pirineu, alguns parcs naturals com el Cadí, les capçaleres del Ter i del Freser, també creant signes, creant material accessible com làmines en braille, relleu, QRs amb llengua de signes per explicar una miqueta més les espècies, i hem fet diagnosis també de centres d'informació o itineraris per caminar, si són accessibles o no, per diferents grups de destinataris.
I escolta'm, entrem una miqueta més en aquest projecte Muffin, que m'interessa molt explicar-lo, perquè té molt a veure, no?, com dèiem, amb el mar i amb aquesta tasca que nosaltres també fem aquí al programa. M'agradaria saber d'on, que ens expliqueu primer de tot d'on te surt aquesta iniciativa i en què consisteix, òbviament.
Doncs Muffin Reat, dos projectes anteriors que vam fer també a nivell internacional, llavors aquest seria el tercer com a Cluenda. I però sí que va ser una miqueta diferent a la resta, perquè els vídeos educatius que fèiem en aquest projecte era per nens, no? I joves, els altres sí que era per adults i professionals. Llavors el que fèiem era crear signes d'espècies, de les 50 espècies. Llavors van ser 25 vídeos educatius, vam escollir 25 espècies dels que vam crear signes, i clar, és un contingut super enriquidor perquè no n'hi ha material d'això per nens sords. I per nosaltres doncs és molt especial, no?, perquè vivim a prop del mar i hi ha moltes coses que ens perdem i no sabem què passa dins del mar. Per exemple, vas a l'aquàrium o als cartells a la platja i no n'hi ha informació accessible per nosaltres. Llavors, per nosaltres, aquest projecte era superimportant, perquè primer que apreníem i segons que donàvem aquesta oportunitat de conèixer, no? Era una incògnita per nosaltres fins fa poc i ara és com que veiem la llum, no?, en tot això. També doncs es valorava més, no?, tot el, com la vida marina, conscienciar sobre contaminació, tot això llavors, no?, o què significa espècies invasores, doncs tot això els nens sols ho podran aprendre, i per nosaltres ha sigut meravellós aquest projecte, perquè a sobre era super nens també.
Clar, perquè vosaltres heu creat aquests signes nous a través de tot un procés, no?, molt llarg d'investigació amb especialistes, amb biòlegs, però clar, això per la població general, com jo mateixa, no?, que per desgràcia doncs no tinc coneixements de llengua de signes, ojalà fos d'una altra manera, però és veritat que no, que molta gent doncs no en tenim. Sovint pensem que és una llengua que està, bueno, que té tots els conceptes i totes les paraules com podria ser el català parlat, però no és així, no? O sigui, hi ha mancança de molts conceptes específics.
Sí, exacte. El tema de la llengua sí que és bastant complex, però per deixar-ho clar, sí, primer que no és, no, la nostra llengua és patrimoni de Catalunya, és oficial de Catalunya, i al final és un canal visual. La diferència, no?, entre la llengua parlada és que la parlada és a través del so, però sí que antigament en aquella investigació es feia servir primer el canal gestual que el sonor. I clar, doncs a vegades doncs nosaltres, no, a dia d'avui, o vosaltres, els oients, si el canal sonor, no, o la veu no funcionés, doncs podem fer servir el visual, però bueno, al final la societat avançava molt ràpid i el visual es va deixar una miqueta de banda, no? Però és molt diferent a la mímica, no té res a veure fer quatre gestos, sinó té una estructura gramatical, té una normativa, té frases fetes, té paràfrasis, té metàfores, té ironies, de tot, igual que qualsevol altra llengua, no? Llavors, el perquè de que falti tot aquest vocabulari, doncs és una mica pel que t'he dit abans, no? Que al final, si la societat tirava més per la llengua oral, doncs la llengua de signes es deixava de banda, i l'educació també a nivell de persones sordes és bastant fluixeta, n'hi ha moltes mancances, llavors si ara doncs posem intèrprets pels alumnes sords que fan postobligatòria, van avançant a les seves carreres i tenen coneixements, per exemple, jo com a Eric, que sóc alumne de biologia, de la carrera de biologia, de moment, fins al dia d'avui a Catalunya sóc l'únic alumne sord que ha estudiat la carrera de biologia. Llavors, clar, és com que sóc la primera persona a poder que entra i té contacte en tota aquesta terminologia, no? És com ara tot un bosc tapat, no?, que l'has de fer obrir pas, perquè no hi ha hagut cap sort abans que jo poder, després de mi, gràcies a que jo pugui crear tots aquests signes, doncs altres sorts puguin avançar, no?, en aquest tema. Doncs igual que passa en dret, igual que passa en física, igual que passa en estadística, tot aquest vocabulari falta perquè ningú, cap persona sorda ha arribat en aquest àmbit, llavors no s'ha creat aquest vocabulari per necessitat, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, si jo en un futur em tregui ja la carrera de la biologia i fos expert, doncs podria, no?, investigar, crear molts més signes i donar tot aquest material a la comunitat sorda i es podria fer servir, però clar, és anar començant, no? Sempre ha d'haver un primer.
I escolta'm, ara tornant una altra vegada al projecte en si, no sé si ens podries explicar quines són potser les bases de construcció d'aquests nous signes que heu escollit, perquè l'altre dia vau fer la presentació i jo recordo que vas estar explicant una mica, no?, en què us basàveu i les diferències que hi havia potser amb com es descrivien fins ara les espècies. Crec que és molt interessant si ens ho poguessis explicar.
Sí, primer de tot hem de dir que el projecte, clar, és a nivell europeu i clar, és una llàstima perquè no toca totes les espècies que podria a nosaltres ens interessaria a nivell, no?, a mediterrani, de prop de la nostra costa. Llavors, un cop ja tenim escollits els 50 signes que ens interessa per tots els països, doncs fem un procés d'investigació, de veure si existeixen els signes o no, de quines espècies hi ha signes ja, de quines manquen, si n'hi ha, doncs les posem en una altra llista, les que no n'hi ha en una altra. Llavors, a partir d'aquí, mirem els signes que ja existeixen, si són adients o no. Per què? Perquè, per exemple, poder, quan ho van crear, la persona que ho va crear o el grup que ho va crear ho va fer sense biòlegs, sinó pues, una miqueta hi havia un coneixement limitat, i poder ara, no?, que hi ha més coneixement i hi ha l'oportunitat d'aquest projecte, doncs poder repassar aquests signes, veure si estan bé o no, sí, semblen bé, vale, doncs seguim amb el mateix. Veiem que hi ha diferències d'opinions amb els experts, no?, que hem dit que poden ser els biòlegs, que parlem amb ells, els expliquem el signe, d'on ve, la seva etimologia. Llavors aquí doncs, es crea el debat de veure si fem un canvi o seguim amb el mateix signe, veient si és adient o no. Aquest, per una banda, si ja estan creats. I els que no tenen signe, doncs clar, aquest és un procés una miqueta diferent, que seria doncs, començar ja amb el biòleg i anar signe per signe, bueno, en aquest cas paraula per paraula, explicant-nos exhaustivament el tipus d'espècie que és, les seves habilitats, on viu, quina tret característica el diferència, si és família el nom o no, si és una espècie en concret, perquè a vegades poder, per trets físics pots dir, ostres, doncs per aquest color, però poder, no? Mascle de família són diferents, llavors no val. I clar, doncs tenim tots els detalls possibles per cada espècie, tenir tot el que ens puguin explicar, com si fos un llibre de família, llavors a partir d'aquí ja comences a pensar el signe. I clar, per crear els signes de seguir uns paràmetres de la llengua de signes, igual que la llengua oral, no? Doncs que s'han de seguir els paràmetres. Llavors s'hauria de buscar una configuració que representi, no?, amb aquesta espècie que sigui adient, per la seva forma, per la seva habilitat, per el seu caràcter, el que sigui. I sobretot intentar evitar el que? El color, vale? Fer servir els colors perquè a vegades canvien, fer servir lletres que vinguin del nom, per exemple, el signe de referència. Vale? Alguns fan servir aquest, que és amb el dit índex aixeco la mà esquerra i amb la mà dreta faig la lletra R i toco el dit índex. Però realment podries fer així amb els dos dit índex que es toquin i traient la lletra R, perquè al final és com que t'estàs influenciant de la llengua oral. És intentar evitar això, llavors amb això també volíem evitar posar-ho en els animals. És per fer servir com la llengua de signes pura, per dir-ho d'alguna manera. I clar, complicava molt, no?, perquè al final et vas limitant tu mateix. Però per nosaltres era molt important evitar aquests dos. Llavors, quan ja tenim unes propostes de signes, com si fos un esborrany, doncs ens juntàvem amb els professors SOS, amb l'equip de SOS que estàvem, i fèiem les nostres propostes de cada signe, explicàvem el per què, d'on ve, per què l'hem creat, el significat, donar una bona argumentació, no perquè he dit això ja està, sinó, doncs, el mateix, superexhaustius, perquè ens entenguin d'on ve ja el nostre punt de vista.
Era obvi, però no és un procés gens fàcil. 3 anys, no?, ho porteu amb tot aquest tema?
Sí, sí, perquè, bueno, durant 3 anys, no?, doncs hi ha etapes de més feina o menys, al final això és internacional, veure'ns és més complicat, però sí, sí. I també, pues, no oblidem que durant aquests 3 anys no és només crear els signes, sinó també es fa un manual de bones pràctiques, d'una guia, de com fer, doncs, una guia aquàtica, per exemple, no? Si fem una embarcació amb un grup de persones sordes, com ho faríem? O si fem submarinisme amb un grup de persones sordes, com ens comunicaríem? Doncs, clar, no era només crear el signe, sinó, doncs, hi havia altres petites accions, també.
Correcte, perquè aquesta és l'altra banda del projecte, que és aquest manual de bones pràctiques, no?, destinat als espais d'empreses, centres culturals dedicats al medi ambient. Escolteu, no tenim gaire més temps, però sí que m'agradaria que ens expliquéssiu on podem trobar aquests projectes en cas de que es vulguin consultar.
Doncs per cada projecte normalment es crea, doncs, una web, vale? Perquè allà es poden veure tots els resultats, o posen els enllaços, els documents per poder descarregar. Llavors, si poseu el nom del projecte a la web, més Erasmus, segurament us surti, no? Tant de Banoffee, Pancake i Muffin. El que volem fer nosaltres des de la Simbiosi és intentar unir tots aquests projectes i tots els materials que ara estem en procés, per tenir-los tots, no?, i no haver de buscar un per un, que poder, doncs, t'interessa una espècie d'un lloc i evidentment fer-ho tot de forma gratuïta, perquè al final és un material per tothom. Però també, doncs, si algú està interessat, doncs podria contactar amb nosaltres i li enviaríem. També encantats, evidentment.
Perfecte. Doncs, Eric, Tània, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, per il·luminar-nos una mica en aquest món de la creació dels nous signes. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i anirem seguint els propers projectes que aneu tirant endavant, perquè la veritat que és super interessant tot això que esteu duent a terme.
Sí, moltes gràcies també a vosaltres per convidar-nos i donar-nos veu en aquesta petita comunitat.
I així arribem al punt final de la Randa Mar d'aquest dijous 21 de maig del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé. La vida passa igual.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Viure, només viure i no pensar, i que quan et trobi sigui per què va passar. Si el mar és la mar, jo sóc el mar, vull que les onades i les fars siguin el mar. Viure, només viure i no pensar. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Qui dubta d'en Clint Eastwood, mirant el gran canyón del Colorado, niguls allargassats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encena espurat i guarda un secret, i llisa un coniat a la llauna. S'adorm, somia, trens i mercaderia, en indis xeients damunt una colina, a sa llum de sa lluna. Se desvela, s'aixella, orina i no té son. I pensa, ballerada western, llebrons, ja veureu quan s'inventin el cinema. Escura, adesa i tira per sa carretera, ja podem veure. I un home tot sol no sempre se basta. Qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood? I un home tot sol s'atuda i s'atrança. Arriba, dos homes se li traten i li investillen. Volen saber on és en Morgan Freeman, que és el negre de Million Dollar Baby. Do you know? Maybe. Dissimula, se'ls mira desenfunda com un llamp i els liquida, escup i se tallen sa seva vida. Sempre en el punt de mira del cèntim de cavalleria, o de gringos forajidos, o de xerifs corruptes a cases de putes, o de xinos drogaditos a Gran Torino i Clint, que vols, encara ets en el segle XIX. Fa un any que no te dutxes, i això només són quatre jesutxes de mort. I un home tot sol no sempre s'abasta. Qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood? I un home tot sol s'atura i s'atensa. Qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood?
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova...